Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre, amb Helena Molist.
El Banc Sabadell guanya un 72% menys que l'any passat en els primers resultats de la seva activitat bancària d'aquest 2020. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. El conseller Jaume Guardiola, delegat de l'entitat, sap perfectament quin és l'origen d'aquestes pèrdues.
Este resultado se ha visto impactado por la crisis del COVID-19. Por un lado, el banco ha incrementado sus provisiones tras actualizar los escenarios macroeconómicos por el COVID-19. Por el otro, se ha registrado un menor nivel de actividad comercial en línea con el conjunto de la economía. Sin embargo, quiero resaltar que en junio ya se ha empezado a observar una importante recuperación.
En aquest sentit, el Banc Sabadell subratlla que ha concedit fins a 9.300 milions en crèdits avalats per l'ICO i 2.326 milions més en moratòries hipotecàries.
En aquest informatiu també parlarem de cultura, i és que l'Orquestra Simfònica del Vallès tornarà demà als escenaris en una cita que els fa especialment il·lusió.
Sí, l'OSB comença aquesta temporada d'estiu en un concert del Festival de Música de la Cerdanya, a Puigcerdà. Diumenge la cita es trasllada a Torroella de Montgrí, una ciutat que té un valor especial pels vallesans. Òscar Lanuza és gerent de l'OSB.
Estem molt, molt contents de poder participar en un festival potser el més clàssic del país, un any més, a pesar de les dificultats, i poder participar en aquest format concret de concert que s'ha plantejat.
No tot serà música clàssica aquest estiu. La Simfònica tornarà a portar als escenaris el seu concert de bandes sonores del cinema.
I en esports, Òscar Rubio seguirà al Centre d'Esports Sabadell a segona divisió.
Als seus 36 anys, el carriler lleidatà ha arribat a un acord per ampliar el seu contracte amb el club i complir la quarta temporada de la nova Creu Alta, una continuïtat que s'afegeix avui a la de Grego Sierra, renovat automàticament amb l'ascens.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Abans d'entrar en matèria, però, anem als serveis. Ara mateix 33 graus a Sabadell, calor aclaparadora. Què ens espera per aquest cap de setmana? Li preguntem al Jordi Via del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Sens dubte, divendres marcat per les altes temperatures. A hores d'ara trobem temperatures ja que volten els 40 graus a punts del Pla de Lleida, però és que també amb indrets de la Catalunya central, com el Pla de Bages, ja voltem els 39 graus. També 38 graus de màxima s'han donat a zones del prelitoral i cap a la costa voltem els 30-32 graus aquí, amb més humitat i més sensació d'aixafogor. Tot plegat amb aquest divendres marcat ja pel sol després de començar el dia amb alguns núvols que deixaven fins i tot alguna precipitació. Tan sols ara ja queden restes d'algunes nuvolades cap a les comarques del nord-est, així com també creixen algunes nuvolades cap al Pirineu. Fins i tot amb aquests punts del Pirineu, al llarg de la tarda no descartem que pogués arribar a caure algun ruixat, però sens dubte el més destacable és aquest ambient ben càlid al centre del dia. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, operació sortida avui, que no es veu reflexada a les carreteres. De moment només hi ha retencions a la Roca del Vallès, en l'enllaç amb l'AP7, en sentit nord, un quilòmetre de retencions. Per tant, si esteu allà, paciència. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. El Banc Sabadell va registrar un benefici net de 145 milions d'euros durant el primer semestre del 2020, un 72,2% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. Jaume Guardiola, conseller delegat de l'entitat, n'explica el perquè.
Este resultado se ha visto impactado por la crisis del COVID-19. Por un lado, el banco ha incrementado sus provisiones tras actualizar los escenarios macroeconómicos por el COVID-19. Por el otro, se ha registrado un menor nivel de actividad comercial en línea con el conjunto de la economía. Sin embargo, quiero resaltar que en junio ya se ha empezado a observar una importante recuperación.
Les provisions requerides ho han estat per valor de 1.089 milions d'euros.
Un volum necessari per fer front a l'escenari macroeconòmic després de la crisi del coronavirus. Guardiola també destaca el volum de crèdit concedit.
Sobre la evolución de los negocios, el crédito ha aumentado un 3,3% respecto al año anterior y ha crecido en todas las geografías del grupo. Banco Sabadell se ha volcado en acompañar a personas y empresas durante la crisis del COVID-19, ofreciendo las soluciones financieras más adecuadas a sus necesidades. En España ya hemos concedido más de 9.000 millones de euros en créditos avalados por el ICO a pymes, empresas y autónomos. Y además hemos concedido más de 54.000 moratorias sobre préstamos e hipotecas para ayudar a aliviar la carga financiera de nuestros clientes particulares.
Les operacions d'aquesta mena han suposat 2.326 milions d'euros en moratòries hipotecàries. Entre gener i juny, els ingressos del negoci bancari van reduir-se un 5,3% interanual, fins als 2.378 milions d'euros. Pel que fa a la ràtio de morositat, aquesta va situar-se en el 3,95%. El banc subratlla també que l'ús del canal digital guanya força. L'entitat ha sumat 90.000 usuaris nous a la seva aplicació mòbil. En el cas de Sabadell Wallet, la xifra d'usuaris ha incrementat un 110%. Interanual, superant el milió de clients, mentre que el nombre d'usuaris de Bizum s'ha doblat fins als 650.000.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El curs polític ha finalitzat amb l'arribada de l'agost i, per tant, és temps de fer valoracions. Ciutadans ha carregat amb força contra el govern municipal i la seva gestió de la ciutat durant aquest primer any de mandat. El partit de l'oposició acusa el govern de Marta Ferrés de no haver complert amb les expectatives imposades a principis del mandat i defensa que n'aprova la seva gestió de forma molt justa. Adrià Hernández és portaveu del grup.
És veritat que s'esperava molt més. Esperava molt més de les promeses que tenien, de coses inclús que havíem parlat amb ells, i està sent tot bastant insuficient. Si no fos per la pandèmia, doncs a lo millor directament el suspendria. Mira, serem generosos i pel tema de la pandèmia, que podem entendre moltes coses, pues, molt justos. A lo millor, mira, si vols, li posem un 5 per ser generosos.
Ciutadans denuncia que el govern local no ha tirat endavant gaires polítiques pròpies.
Adrián Hernández defensa que moltes de les mesures que l'executiu s'apropia com a pròpies en realitat són decrets impulsats per altres grups polítics. Hernández en posa un exemple.
La setmana passada l'alcaldessa, en la presentació del nou pla d'inversions a les entitats, va presentar una proposta que era plantar en el que queda de mandat 6.000 arbres. Jo ho recordo perquè quan vam aprovar la moció, que Junts per Sabadell no la va aprovar perquè deia que era impossible i era un brindis al sol, i el propi govern l'aprovava però deia que seria molt difícil de plantar els arbres que nosaltres demanàvem, que eren 2.000 euros i 2.000 arbres anuals. Doncs, curiosament, la proposta que va presentar el govern la setmana passada eren 6.000 arbres en el que queda demanat.
Sobre la seva pròpia gestió, des de Ciutadans celebren que s'hagin aprovat algunes de les seves mocions, com, per exemple, la compra de pistoles Taser per la policia municipal.
I seguim parlant de política municipal perquè Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, ha deixat la direcció del PDeCAT. Ciuró havia exercit com a diputada al Congrés durant molts anys, però sempre s'havia mostrat amb una clara afinitat cap a Carles Puigdemont. També la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha abandonat la direcció del partit, segons confirmen forts del Partit Demòcrata.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe radiosabadell.fm.
Deixem la política de banda. Dues entitats que estan separades per unes desenes de metres a la Gran Via han decidit signar un conveni per col·laborar en el desenvolupament d'iniciatives sostenibles. Es tracta de l'ESDI i Creu Roja. L'objectiu és donar resposta als reptes que vindran després de la Covid-19.
Georgina Bombardó, directora adjunta de la Fundació pel Disseny Tèxtil, qui gestiona l'ESDI, diu que volen que els seus estudiants s'aproximin a la realitat.
Que els estudiants puguin també treballar amb històries reals per ajudar a aproximar tota aquesta tasca social que està fent la Creu Roja, explicant totes aquestes accions que a vegades són molt desconegudes pels ciutadans, i volem ajudar a ser una plataforma perquè més gent assumi a donar suport en moments com els actuals, que no només ara per tota la crisi del Covid, sinó que moltes vegades necessita suport.
A Creu Roja, més de 300 persones s'han sumat al voluntariat de l'entitat. Xavi Miralles, tècnic de comunicació de Creu Roja Sabadell, explica que aquest primer projecte vol ser un homenatge a tots ells.
Volíem fer un homenatge, diguem, al voluntariat, per tot el paper que ha fet a la pandèmia del coronavirus. El paper del voluntariat sempre ha estat clau i és clau a Creu Roja, però sí que en moments, diguem, en els quals la gent s'ha jugat la pell, quan hi havia un confinament i gent que ha volgut ajudar famílies que ho estan passant molt malament i s'ha jugat la salut per ajudar aquestes famílies, cosa que és molt de lloar, volíem en certa manera homenatjar aquest voluntariat.
Amb dues entitats només havien establert una col·laboració anterior amb la campanya de recollida de joguines. Ara la iniciativa ajudarà a conèixer tots els projectes de Creu Roja a través de diversos vídeos.
S'anomenen el cara a cara del voluntariat i en el cas de l'Artur i el David són voluntaris incorporats fa anys i que ens apropen la seva visió de l'activitat que desenvolupen.
Què creieu que heu après a nivell personal i professional a Creu Roja?
Doncs, primer que tot, agrair el que tinc, perquè realment doncs, treballar amb persones que els tenen moltes mancances.
Jo, el treball en equip és el principal valor que he après a Creu Roja.
I en el cara a cara se'ls fan preguntes i ells exposen de manera amena com participen i què els motiva fer-ho. Aquestes càpsules ja es poden trobar a les xarxes socials. A partir del setembre, els estudiants de l'ESDI començaran també a fer documentals amb Creu Roja.
I avui se celebra la festa del sacrifici a la religió musulmana. És una de les dues celebracions més grans d'aquesta religió que enguany també s'ha vist truncada pel coronavirus. Les entitats musulmanes de Sabadell van decidir fa unes setmanes demanar als seus fidels no organitzar grans trobades i es va també decidir suspendre la pregària multitudinària que se celebrava cada any a la ciutat.
El pavelló municipal d'esports de Sabadell havia acollit anys enrere la pregària de sortida del sol del dia del sacrifici o el dia del xai. Centenars de musulmans sabadellencs s'aplegaven a aquest espai durant hores per resar. Enguany, però, el coronavirus ha fet que les mateixes comunitats posessin el fre de mà. Marta Morell, regidora de Drets Civils, agraeix a les entitats musulmanes de la ciutat que hagin fet el pas de suspendre la multitudinària celebració.
Han estat les diferents comunitats les que han decidit suspendre aquest acte multitudinari. En aquest sentit, hem parlat molt amb elles, hem estat parlant de si era convenient de si no fer-ho, i ells, jo crec, que han adoptat una molt bona decisió. Crec que han apel·lat molt a la responsabilitat individual i a la responsabilitat col·lectiva. Tots i totes sabem que en aquests actes s'aglomera bastantes persones i jo sincerament crec, i des d'aquí els hi vull agrair.
De fet, Morell confia que en l'any que ve es podrà reprendre aquesta tradició a la ciutat.
Els vull animar que de cara a l'any que ve puguem fer la festa com sempre s'ha fet i puguem tornar a recuperar aquesta tradició de poder fer l'oratòria conjunta.
Enguany, doncs, la festa del xai es trasllada al domicili de cada fidel.
Estem a punt d'arribar a un quart de vuit. Repassem altres notícies del dia en un format més breu. Sabadell demana un reforç extraordinari dels Mossos d'Esquadra per fer complir les mesures contra la Covid-19, una petició que comparteix amb Terrassa.
Amb dues alcaldies indiquen que la situació és especialment delicada als vespres, en algunes places on es reuneixen grups de joves. Marta Ferrés exigeix a la Generalitat que resolgui aquesta situació perquè afirma que els ajuntaments estan fent un sobreesforç.
Des del món municipal estem fent un gran esforç, per exemple, en el cas de Sabadell, no només amb policia municipal, sinó amb més de 40 agents cívics doncs, que també estan intentant sensibilitzar la població doncs, de la importància de l'ús de les mascaretes, de mantenir la distància de seguretat, també tot un grup d'educadors socials doncs, que estan anant a les nits en aquelles concentracions on hi ha joves i on hi ha botellón també per intentar doncs, reconduir-ho, però és evident que necessitem l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, que com sabeu doncs, a la ciutat costa molt veure'ls i per tant doncs, també exigir des d'aquí aquesta ajuda per part de Mossos d'Esquadra.
La policia local està permanentment al carrer assumint tasques que en moltes ocasions, diu Ferrés, excedeixen de les seves competències. Precisament a partir de demà i durant els propers dies, la policia municipal de Sabadell incorporarà 30 nous agents, amb els quals el cos local comptarà amb un total de 248 efectius, un pas més fins a arribar als 275 agents que s'han marcat com a objectiu.
Les cambres de Sabadell, Manresa i Terrassa, la CECOT i Fem Vallès valoren positivament la coordinació entre Sabadell i Terrassa, però demanen que es consulti a les entitats socioeconòmiques.
Reunides totes les entitats aquesta setmana per tractar les infraestructures i connexions del Bages i el Vallès, anuncien que al setembre faran pública una proposta consensuada sobre els principals eixos de connectivitat. Lamenten també la manca de consens amb les entitats que representen el teixit econòmic i social de la comarca i asseguren que elements com la B40 o la connexió amb Barcelona no es poden resoldre sense unitat ni tenint en compte estudis tècnics de rigor.
I el Consell Comarcal impulsa la campanya Apunta't al consum sostenible en el marc del Vallès Circular, que inclou accions diverses.
L'objectiu és modificar els hàbits de vida i de consum en la ciutadania i els establiments comercials, però també en la restauració i els paradistes de mercats setmanals, considerant clau el seu rol pel canvi d'hàbits de compra. Ja s'han realitzat accions a Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Viladecavalls i Palau Solità i Plegamans.
Obrim pàgina cultural. L'Orquestra Simfònica del Vallès torna demà als escenaris després de mesos d'inactivitat. El confinament ha provocat una petita pausa a la temporada de l'OSB, però finalment demà dissabte tornen a actuar. Ho faran al Festival de Música de la Cerdanya, que tindrà lloc a l'Església de Puigcerdà.
Després de més de 3 mesos sense celebrar cap concert, l'OSB torna als escenaris amb un compositor més que clàssic, Beethoven. Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, explica què té d'especial aquest primer concert, com també interpretar la 5a Sinfonia de Beethoven.
Encara estem en aquest any de 250 aniversari de Beethoven, que moltes celebracions de les que hi havien previstes s'han vist truncades per la pandèmia, i no volíem acabar la temporada sense tornar a retre homenatge amb una obra clàssica, amb la potser sinfonia més coneguda conjuntament amb la novena, que és la 5a Sinfonia de Beethoven, i amb un programa amb dues obres més d'aquest compositor, amb l'obertura Egmont i la romança per a violí i orquestra.
El mateix repertori el repartiran l'endemà, el diumenge 2, al Festival de Torroella de Montgrí. El dia 5 d'agost deixaran la música clàssica a banda per interpretar bandes sonores de cinema a l'Església de Lleida. Lanuza apunta quines són les diferències o semblances entre interpretar John Williams i Beethoven en una mateixa setmana.
Són propostes diferents, però que totes al final busquen el mateix, emocionar al públic, oferir una mirada que sempre la sinfònica intenta que sigui innovadora, intenta que sigui fresca i que sigui propera, i ens agrada sobretot aquesta diversitat de propostes de la qual la sinfònica, diguéssim, és un especialista.
L'agost el tancaran altre cop a l'Església de Puigcerdà el dia 14. Aquest cop interpretaran les peces més conegudes de Mozart. De cara a la pròxima temporada, els músics esperen poder mantenir tots els concerts que ja fa temps que tenen programats a Sabadell.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu
a la teva ràdio de proximitat.
A Joieria Margarita Hidalgo volem oferir-vos uns descomptes irresistibles post-confinament i de les millors marques del moment. Fins a un 30% de descompte en marques com Michael Kors, Empori Armani, Diesel, G-Shock i moltes més. Vine a visitar-nos a la Joieria Margarita Hidalgo. Ens trobaràs a la Rambla de Sabadell, al costat dels Cinemes Imperial.
Aquests últims mesos, casa teva t'ho ha donat tot. Ara és el moment de tornar-li. A Comercial del Calxo hi trobaràs molt més que productes per la cuina i el bany de qualitat, pràctics i sostenibles. Disseny i practicitat al lloc de sempre des de 1951. Ens pots trobar al carrer Valentí Almirall 41 i al carrer Sant Pere 6 de Sabadell. Segueix-nos al nostre Instagram @comercialdelcautxo. T'hi esperem!
Per fi junts però segurs. A Bòbol i Sabadell seguim omplint de color els armaris dels teus fills i descobrint el món amb ells. Tenim moltes ganes de tornar-vos a veure. Us hem trobat molt a faltar. Bòboli, la marca de moda infantil més divertida. De 0 a 16 anys. Us esperem a la botiga Bòboli Sabadell a la Rambla 55.
Escoles de dansa Mònica Escrivà. Durant el mes de juny i juliol, dansa jazz, ballet clàssic, hip-hop, ball de saló, salsa, swing, lindy hop, dansa oriental, tonificació, estiraments, casals i colònies. Carrer Maria Aguiló 60, telèfon 649-835580.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Passen 5 minuts d'un quart de 8. Fem un cop d'ull a d'altres notícies més enllà de la ciutat. Catalunya suma 1.070 nous casos confirmats de coronavirus per PCR i enregistra un total de 77.412, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
La xifra total s'eleva a 96.614, si es tenen en compte la resta de proves. Pel que fa a les morts, se n'han sumat 10 més respecte a l'últim balanç i la xifra total és de 12.726. El risc de rebrot és de 163,05 i tendeix a baixar, tot i mantenir-se en nivells elevats. La velocitat de propagació, la coneguda com a R, és de 1,14. A Catalunya hi ha actualment 699 persones ingressades per coronavirus, 29 menys que en l'últim balanç, dels quals 103 ho estan a l'UCI, 4 menys. El Ministeri de Sanitat espanyol registra 3.092 nous positius per Covid-19 a Espanya i 28.445 morts, dos més que dijous.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat als presidents autonòmics que el lideratge de la governança del Fons de Recuperació li correspondrà a ell, però que hi haurà col·laboració multinivell.
D'una banda, constituirà una comissió interministerial presidida pel cap de l'executiu i crearà una unitat de seguiment del fons al gabinet de presidència. També hi haurà col·laboració público-privada a través d'un grup d'alt nivell. Sánchez ha apel·lat a la unitat a l'inici de la conferència de presidents que es reuneix aquest divendres a Sant Millán de la Cogolla, a La Rioja, amb l'absència del president de la Generalitat, Quim Torra. En canvi, sí que hi ha assistit finalment el president basc, Íñigo Urkullu.
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya obtindrien un empat tècnic en escons en unes eleccions al Parlament, segons el CEO.
L'estudi ha apuntat que els republicans tindrien un lleuger avantatge, amb entre 33 i 34 diputats, mentre que la formació de Carles Puigdemont n'aconseguiria entre 32 i 33. En tercer lloc hi hauria el PSC amb 24, Ciutadans cauria a la quarta posició amb 19 escons, els comuns es quedarien amb 9-10 i la CUP i el PP empatarien amb 6-7. Vox irrompria el Parlament amb 3-4. La majoria independentista augmentaria amb una forquilla entre 71 i 74 escons. Respecte a les darreres eleccions al Parlament, Ciutadans perdria 17 escons, Junts per Catalunya entre 1 i 2, Esquerra n'augmentaria entre 1 i 2, el PSC guanyaria 7, Catalunya en Comú Podem creixeria entre 1 i 2 i la CUP i el PP augmentarien entre 2 i 3 escons.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit aquest divendres mantenir el tancament de discoteques i sales de festa, però alhora permetrà obrir fins més tard a bars i restaurants de les zones amb restriccions que fins ara havien de tancar a la mitjanit.
Després d'escoltar els arguments de la Generalitat, el Tribunal conclou que els locals de ball són de risc per la transmissió de la Covid-19, però no hi ha motiu concret per limitar l'horari dels establiments de restauració. La patronal de l'oci nocturn FECASARM ha lamentat la primera decisió i ha demanat a la Generalitat que faci un pla sectorial del Procicat per poder reobrir i que es plantegin mesures econòmiques de compensació.
I l'economia catalana va caure un 20,1% durant el segon trimestre en comparació amb el mateix període de l'any passat per l'impacte de la pandèmia del coronavirus i l'aplicació de l'estat d'alarma, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
I el PIB espanyol es va desplomar un 18,5% durant el segon trimestre en relació als tres mesos anteriors per l'impacte de la Covid. Segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística, es tracta del pitjor retrocés de la història i d'una dada 13,3 punts inferior a la registrada durant el primer trimestre. En comparació amb el mateix període de l'any passat, la variació negativa va ser de més del 22%, davant almenys 4,1 del trimestre anterior. La despesa de les llars va experimentar un retrocés interanual del 25,7%, és a dir, 19,9 punts menys que el primer trimestre.
Anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La nova Creu Alta patirà un profund rentat de cara en el seu retorn a la segona divisió. Amb l'actual reglament de retransmissió televisiva de la Lliga de Futbol Professional, els clubs de l'anomenada Lliga Smartbank es veuen obligats a complir una sèrie de requisits indispensables pel que fa, per exemple, a les mateixes instal·lacions dels seus estadis o a la publicitat. Pau Ituri, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. I són unes directrius que la Lliga va traslladar ahir en la reunió a tres bandes, Centre d'Esports, Ajuntament, que van mantenir a la nova Creu Alta. En declaracions a Ràdio Sabadell, la regidora d'Esports, Laura Reyes, ha explicat algunes de les adequacions que se'n faran càrrec des del consistori.
La gespa s'hauria d'arreglar, això sí, s'hauria de canviar. També una zona d'espalçament que hi ha a dintre de lo que és el camp de futbol. El perimetratge de lo que és tot el que envolta a la gespa. I bueno, segur que algun aspecte més que va sortint i va sorgint que s'ha de modificar, o si no més, es replega i posar-lo a les noves actualitzacions d'aquesta categoria.
En el cas de la gespa, per exemple, la Lliga obliga a tenir-la entre 20 i 30 mil·límetres d'alçada. També hi ha sobre la taula, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la implementació d'un nou videomarcador o la reformulació de la zona de premsa. Reyes ha assegurat que aniran de la mà amb el club perquè Sabadell, diu, en sortirà beneficiada.
És un projecte de ciutat que ens veurem tots beneficiats d'aquest ascens. Tots a nivell de ciutat, és a dir, la pràctica esportiva, com ja és visible i és certa que és potser la més afectada, però també trobem que serà un benefici per el sector hoteler, pel sector comerç, pel sector potser cultural, també de coses que es puguin anar a veure dintre de la nostra ciutat. I la veritat és que pensem i creiem en que és un projecte de ciutat.
En el terreny esportiu, el Sabadell ha anunciat avui dues renovacions, les d'Òscar Rubio i Grego Sierra. El carriler lleidatà acabava contracte el 30 de juny, mentre que el central murcià, l'home de camp amb més minuts enguany, era un dels jugadors que tenia una clàusula de renovació automàtica en cas de pujar a segona divisió. Ara la direcció esportiva treballa per tancar les carpetes de tres homes pràcticament indiscutibles en el play-off, Aleix Coc, Àngel Martínez i Edgar Hernández, amb els quals es negocia la seva continuïtat. Fons del club també han desmentit taxativament els rumors que apuntaven al central de l'Atlético Levante, Robert Costa, en l'òrbita Arlequinada.
Les lligues Premat masculina i femenina de waterpolo tindran nou format la pròxima temporada. En l'esborrany elaborat conjuntament amb els clubs, la Federació Espanyola de Natació contempla més equips, però una reducció de jornades.
Totes dues competicions passaran a tenir 12 equips dividits en dos grups de 6. Es jugarà una primera fase a 10 jornades, on els tres primers classificats de cada grup lluitaran en una segona fase per accedir al play-off, que en tots dos casos serà només de semifinals i final. Tot i ser una mesura provisional, el director esportiu del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer, ha valorat positivament aquest canvi.
El que porta és a una competició doncs, més reduïda i que permet doncs, d'una banda estalviar costos i d'altra banda tenir un calendari també més esponjat per si hi hagués qualsevol eventualitat pel tema del Covid o qualsevol altra situació.
A l'abril, la decisió de proclamar campions amb Lliga cancel·lada va provocar fortes crítiques des del club. Aquest cop, la normativa de la federació contempla per escrit la mateixa solució només si es completa la primera volta de la segona fase. Balaguer ha demanat un debat més ampli.
Així com el sistema de competició doncs sí que l'hem consensuat i l'hem tractat i hem participat activament, doncs la veritat és que ningú ens ha dit res en aquest cas de com es decidiria en una hipotètica situació com la que hem viscut aquest any el campió, però la veritat és que jo penso que també caldria establir un debat una miqueta més ampli.
La data límit per presentar al·legacions finalitza el 15 d'agost.
I acabem un dia més amb ciclisme, perquè David de la Cruz ha salvat una jornada accidentada a la Vuelta a Burgos i segueix entre els 10 primers classificats de la General.
El ciclista sabadellenc ha patit una caiguda 9 quilòmetres de l'arribada a Roa de Duero, però s'ha vist beneficiat per un altre incident al pilot en el darrer quilòmetre per enllaçar i no perdre gaire segons. Ara es troba a 1 minut i 42 segons del belga Remco Evenepoel. El triomf a l'esprint ha estat per l'irlandès Sam Bennett. Demà tindrà lloc l'última etapa amb l'ascensió final a les Lagunes de Neila, un port on, segons de la Cruz, la General pot fer un tomb.
És un port molt especial també perquè bueno, té molta història i sempre doncs, hi trobes que hi ha un públic allà que et fa molt suport. Aquest any a veure com serà el tema amb el Covid, però és un port especial i és un port que sempre doncs, veiem que acaba canviant una miqueta la classificació general de la Vuelta a Burgos, no? Perquè moltes vegades el resultat de la llenera que portes al Picón Blanco doncs canvia una miqueta ja a les lagunes, i per tant doncs, bueno, és una etapa especial que sempre dona doncs, bueno, un lloc i un canvi a la classificació.
La cinquena i última etapa tindrà 158 quilòmetres amb aquesta ascensió final de 4,8 amb una pendent mitjana del 10%.
Nosaltres acabem aquí, tornem dilluns a primera hora a les 10 de matí amb els butlletins. Si voleu seguir informats, ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials. Que tingueu molt bon cap de setmana i, de part de qui us parla, bones vacances.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.